Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs vinga, un dia més que obrim aquesta secció, aquest consultori legal de Tirant pel dret amb els advocats de Digestum Legal. Sapigueu que ens podeu trucar al 93 409 2771, 93 409 2771, per posar sobre la taula les vostres qüestions i trobar-hi, per què no, solució. Avui volíem seguir parlant de les qüestions bàsiques sobre la reincorporació a la feina després del Covid-19. Quan parlàvem el passat divendres amb l'advocada de Digestum Legal, Marta Jové, a qui tornem a saludar un dia com avui. Marta, què tal? Molt bon dia de nou.
Hola, bon dia, què tal? Joan, com aneu?
Doncs esperant amb candeletes ja sortir al carrer en aquesta fase 1 ja.
És igual.
Mireu, des de que es va reprendre les activitats no essencials, desenes de milers de treballadors es van escalonadament reincorporant als centres de treball. Aquesta tornada física a la feina comporta incertesa tant pels treballadors com per les empreses. Moltes són les qüestions que susciten en relació a la desescalada pel que fa al món del treball. Quins drets tenen els treballadors que han gaudit de permís retribuït o han teletreballat des de casa seva i ara s'incorporen a la feina? A què estan obligats els empresaris i quins drets tenen durant aquest procés de finalització del treball a distància? Per resoldre aquestes i altres qüestions, és per això que ens acompanya avui l'advocada Marta Jové de Digestum Legal. I abans d'entrar en el tema del programa d'avui, m'agradaria fer-te una pregunta que ens ha deixat un oient, en Marcel de Barcelona, al mail del programa relacionat amb els treballadors autònoms. Diu, el resumim una mica perquè és molt llarg, però diu bàsicament això, soc autònom donat d'alta al RETA des de gener del 2019 i estic al dia de tots els pagaments de la Seguretat Social. Degut al Covid-19, la meva activitat s'ha vist reduïda a 0 euros des del març. A principis d'abril vaig demanar la prestació extraordinària per cessament de activitat de la Generalitat. El meu dubte ara és si, havent-me concedit la Generalitat de Catalunya la prestació extraordinària per cessament d'activitat basada en la facturació del mes de març del 2020 versus la de març del 2019, és aquesta compatible amb la prestació extraordinària per cessament d'activitat de l'Estat? En cas afirmatiu, entenc que hauria de demanar-la a partir del mes d'abril per tal que els períodes no es solapin. És així?
Sí, a veure, Joan, bé, aquesta és una situació que lamentablement es troben molts autònoms, no? Ingrés zero i bé, doncs començar a tirar d'ajuts, no? Jo imagino que aquest treballador, el que s'està referint és a l'ajut de la Generalitat, que està prevista a l'article 15 del decret llei 7/2020. Aquest Real Decret inclou, entre altres, mesures urgents en matèria tributària i econòmica. A veure, a la pregunta de si aquest ajut que inclou aquest Real Decret és compatible amb qualsevol altre ajut, he de dir que en principi no, però que la resposta no és concloent. Val? O sigui, nosaltres estem també una mica que no sabem. Per què? Perquè el Real Decret regula aquest ajut, val? Però en el mateix article que regula l'ajut diu que, l'apartat tercer d'aquest article, que l'ajut és incompatible amb qualsevol altra prestació, subsidi o subvenció públics o privats destinada a aquesta mateixa finalitat. Això diu el Real Decret de la Generalitat. Per altra banda, què tenim? El Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid, que és del Govern de l'Estat. Val? Aquest Reial Decret inclou una prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per la declaració de l'estat d'alarma. Com que aquesta prestació és de la Seguretat Social, en principi és incompatible amb la de la Generalitat. Per què? Perquè el Reial Decret de la Generalitat diu que el seu ajut és incompatible amb qualsevol altre. Val? Ara bé, sobre si aquesta incompatibilitat és només respecte al mes de març o si afecta també a mesos successius, això és interpretable. Perquè l'article 15 del Real Decret del Decret Llei de la Generalitat parla d'un ajut en forma de prestació única, crec que són 2.000 euros, no recordo malament. Però en realitat no diu expressament que aquest ajut sigui només per pèrdues del mes de març. Per tant, es poden fer dues interpretacions.
Val. El que entenc a més, Marta, és que aquest oient, a més, el que pregunta no és només si és compatible l'un amb l'altre, sinó ell rebia ajudes de la Generalitat i s'ha adonat que a partir d'ara el que li va millor per ser autònom són les ajudes de l'Estat. Pot fer aquest canvi a partir d'ara o no?
Sí. Perdona, què és l'últim que has dit?
Deia, pot fer, que pot realitzar aquest canvi d'una ajuda de la Generalitat a l'ajuda que dona l'Estat?
Sí, 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 el canvi el pot fer sense cap problema. Sense cap problema. Ara, l'ideal seria que pel mes de març ell pogués dotar-se de la Generalitat i pels mesos successius, a més, sol·licités la de l'Estat, que és el que jo faria, perquè la llei no és clara. No és clara, perquè, a veure, podem entendre que l'ajut de la Generalitat és per tot el període de pèrdues. En aquest cas no serien compatibles. Però si entenem que l'ajut és només per pèrdues de març, perquè el decret llei de la Generalitat diu que per saber si ets susceptible de rebre aquest ajut has de comparar els ingressos del març del 20 amb el març del 19, però del mes de març només diu això, només diu que s'hauran de comparar. Doncs aleshores, si nosaltres entenem que és només pel mes de març, aleshores sí que per mesos successius podríem intentar demanar la de l'Estat. No sé si m'explico. O sigui, si aquest ajut entenem que és per tot el període de l'estat d'alarma, no són compatibles. Si nosaltres el fem només circunscrit al mes de març, doncs intentem pels mesos successius demanar el de l'Estat. I sí, en tot cas, a la pregunta de si pot substituir un per l'altre, la resposta és afirmativa. Això sí que es pot fer, però bé, intentem demanar els dos, no?
Vale.
Per això et dic que la resposta no és molt concloent, sobretot això s'haurà de pronunciar el Departament de Treball, que és el competent en la matèria.
Per tant, demanar-ho i veure què resol el Departament de Treball, eh?
Ah, exactament.
Ens centrem també avui en tot allò relatiu a la incorporació a la feina que està produint de forma escalonada durant aquests dies i els que vindran. Pot negar-se algun treballador, per exemple, acudir al centre de treball per pel contagi a dia d'avui?
Doncs un cop s'aixequi l'estat d'alarma, els treballadors tenen l'obligació de reincorporar-se als llocs de treball i no podran negar-se en el centre si no existeix una raó justificada de risc greu o imminent. Sí. Val? Per exemple, podríem en un moment donat dir «Ostres, és que avui mateix s'ha diagnosticat un positiu a l'empresa». Què passa si no ho fan? Què passa si són cridats i no s'incorporen? Doncs que poden ser sancionats disciplinàriament i fins i tot acomiadats per absència injustificada. No obstant això, què es pot fer? Doncs si algú té por, no?, perquè era una mica el tema de la pregunta, doncs el que es pot demanar a l'empresa és que compleixi estrictament els protocols de seguretat en el treball.
Val.
Aquesta és la recomanació. Acudir, però això sí, veient que l'empresa ha garantit doncs, totes aquestes mesures de seguretat.
Val. Perquè si un treballador ho demana, té obligació l'empresari de fer el test de Covid-19 a tots els treballadors a mesura que es vagin reincorporant a la feina?
No, això no és així.
No,
A veure, seguint les recomanacions de l'OMS, el Ministeri de Sanitat ha anunciat que està treballant en un projecte que té per finalitat aquest projecte realitzar tests ràpids de diagnòstic per la detecció del virus a tota la població. Sembla un projecte bastant ambiciós, per altra banda.
Déu-n'hi-do.
Però en tot cas seria una obligació que no seria de l'empresa, val?
Sinó de l'ens públic, entenc,
Institucional. Ara per ara, què tenim? Ara per ara, el procediment d'actuació indica que les proves per a la detecció es determinaran únicament en tres supòsits, que et diré quins són. Persones amb quadre clínic d'infecció respiratòria aguda que es trobin hospitalitzades, aquestes, òbviament, se'ls fa el test. Persones amb quadre clínic d'infecció respiratòria aguda amb qualsevol gravetat, però que sigui personal sanitari o es dediquin a altres serveis essencials, aquests també, i per últim, persones especialment vulnerables que presentin quadre clínic d'infecció respiratòria aguda independentment de la seva gravetat després d'una valoració clínica individualitzada. En relació a la resta de treballadors, no es pot obligar l'empresa a realitzar cap test de coronavirus, però a la inversa igual. O sigui, l'empresa no pot demanar, per exemple, una prova o un certificat d'immunitat, perquè d'això també s'està parlant aquests dies. No pot ni el treballador obligar l'empresa ni l'empresa obligar el treballador a que acrediti que no està infectat o que està immunitzat.
Val. Pot l'empresa prendre la temperatura a qui accedeix a les seves instal·lacions?
Doncs mira, tot i la senzillesa d'aquest gest, no?, que suposa només col·locar una pistoleta de temperatura al front d'una persona, això en realitat suposa demanar una dada de caràcter personal i a més de les que tenen una protecció reforçada, perquè es tracta d'informació relativa a la salut. Obligar no es pot obligar a ningú a prendre's la temperatura quan accedeix al centre de treball. Ara, nosaltres des del despatx el que recomanem sempre és atendre a la bona fe i al sentit comú, no? Per què? Perquè en el fons a tots ens interessa saber si estem encomanats o no, si un treballador està encomanat o no o és susceptible d'estar-ho. Per tant, nosaltres recomanem als treballadors que es deixin prendre la temperatura, perquè també és una informació que és vàlida per ells i que és positiva per ells. Ara, partint d'aquesta base, sí que hem de tenir en compte que s'hauran d'adoptar les mesures de seguretat necessàries que garanteixin el compliment dels principis establerts per la normativa sobre privacitat. Perquè vulguis que no, no deixa de ser la presa de temperatura una ingerència diguem, en els drets de les persones, perquè obtindràs una dada sensible. Per tant, bueno, el consell, o sigui, obligar no es pot obligar. No pots obligar forçadament a una persona a que es deixi posar la pistoleta al front. Ara, nosaltres recomanem que sí.
Val.
Que es faci prenent mesures de protecció de les dades personals.
Arran d'aquesta pregunta, jo preguntava l'altre dia, Marta, i m'ho preguntava, ho dic sempre, des de la desconeixença, evidentment, del dret, però entenc que el dret això no ho permet. A partir d'ara es podrien començar a veure un cert tipus d'acomiadaments improcedents o inclús entrar a les entrevistes de feina la valoració sobre la salut?
A veure, si es fa...
No sé si m'estic explicant, però...
Sí, no, ja t'entenc. Bé, pot passar qualsevol cosa. Vull dir, poden haver abusos a qualsevol lloc. No és previsible, però és probable que passi, val? Aleshores, què passa? Que si això és detectable, doncs això s'impugnarà, evidentment, i se l'agrada vulneració de drets fonamentals. La persona afectada mostrarà un indici de que se li ha vulnerat un dret fonamental i a partir d'aquí el que farà l'empresa és, hi haurà com, el que es diu, una inversió de càrrega de la prova i l'empresa haurà d'acreditar que no va descartar aquell candidat o que no va fer aquell acomiadament amb vulneració de drets fonamentals i que la seva decisió atén a causes doncs, realment raonades. A veure, això pot passar. Jo crec que no és molt probable, però clar, és que abusos pot haver sempre. Si passa això, això és, per suposat, impugnable, amb al·legació a vulneració de drets fonamentals.
Seguim amb aquesta qüestió de les empreses, com afectarà les empreses aquest Covid-19, com afectarà els seus treballadors i com afectarà, sobretot, aquesta reincorporació de la feina. Recordeu que ens podeu trucar perquè qualsevol qüestió al telèfon del directe d'aquesta casa, el 93-409-2771, 93-409-2771. Segur que l'advocada de Digestum Legal, que és avui amb nosaltres, Marta Jové, us dona alguna solució. Imaginem, Marta, que un treballador s'ha contagiat i no vol dir que està de baixa per Covid, per por, per exemple, a que els companys tinguin una certa aprensió cap a ell. Ha d'informar de forma obligatòria de que està contagiat precisament del Covid-19?
Bé, doncs aquesta por, doncs sí, realment està a la població. Bueno, suposo que tu també t'has trobat algú proper que s'ha plantejat si comunicar-ho. Comunicar-ho.
I tant.
A veure, la patologia no és una dada que aparegui en l'exemplar de comunicat de baixa que es facilita a l'empresa. Val? O sigui, és una dada doncs, que no és obligatori de facilitar a l'empresa. Ara, a la pregunta de si un treballador ha d'informar que està contagiat de Covid, nosaltres des del despatx responem afirmativament a aquesta pregunta. És una mica el mateix que dèiem abans. No? Bona fe i sentit comú. Si tu estàs encomanat, doncs t'interessa comunicar-ho a l'empresa per una qüestió de salut col·lectiva.
Ja d'acompanyarisme als companys de treball,
de que es pugui doncs això, protegir els teus companys. Ara, si el treballador es troba en situació de baixa per malaltia, no té legalment obligació d'informar sobre la raó de la baixa. Ara bé, aquest dret individual doncs, entenem que en aquest cas no es podria cedir davant la defensa d'altres drets com el dret a la protecció de la salut col·lectiva de treballadors en situació de pandèmia i més en general la defensa de la salut de tota la població. Per tant, obligat no està. Ara ho hauria de fer, nosaltres pensem que sí.
Si una empresa té informació de que un treballador pateix o ha patit la malaltia, quant de temps però pot guardar l'empresa aquesta informació en els seus registres?
A veure, aquí entrem en el tema de la protecció de dades, no? És un tema sensible i que hi ha molta regulació al respecte. Estem parlant de dades de caràcter personal i, en principi, l'empresa hauria de destruir aquesta informació amb la major rapidesa possible. Dic en principi perquè l'hauria de destruir llevat que l'empresa pugui justificar de forma raonada que calia mantenir-la en els seus registres. Davant, per exemple, d'un litigi, l'empresa hauria de justificar que calia mantenir les dades. Ara mateix jo penso, i no sé, no se'm ve al cap cap situació que admeti la seva conservació. però si l'empresa ho pogués justificar, seria vàlid poder-ho mantenir. Ara, en principi, no la pot conservar i molt menys fer-ne difusió, clar. És una informació privada que no, això no ho ha de difondre a altres treballadors, a col·laboradors, a clients... O sigui, difondre-la encara seria pitjor, però en principi fins i tot l'ha de destruir tot.
Val. I si el mateix treballador dona positiu en el test de Covid-19, quines mesures obligatòries ha d'adoptar l'empresa?
A veure, el treballador haurà d'anar al metge perquè li sigui expedit el comunicat de baixa. A partir d'aquest moment haurà d'aïllar-se al seu domicili fins que superi la malaltia. No podrà accedir a les instal·lacions de l'empresa fins que li donin l'alta, òbviament. Això és aplicable també si el treballador és asimptomàtic, eh? O sigui, encara que no es trobi magníficament, si té el virus, òbviament no podrà acudir al centre de treball. I, a més, el propi treballador haurà d'informar les autoritats sanitàries de la seva malaltia si és que, per exemple, s'ha assabentat per alguna via privada, fora del servei públic de la salut. A partir d'aquí, l'empresa què ha de fer? Doncs, immediatament, reforçar les mesures de prevenció generals de l'empresa. Val? Especialment és important la neteja de totes les superfícies en les que ha estat en contacte aquest treballador, i també és molt important fer un esforç de formació e informació a la resta de treballadors de l'empresa i fer un treball inter per identificar i determinar entre el conjunt de persones que han estat en contacte amb aquest treballador quines poden ser susceptibles d'estar encomanades també. Doncs és una mica tot això, no? Doncs desplegar, doncs fer un esforç extra per protegir la resta de treballadors. Això és el que hauria de fer l'empresa sota el nostre punt de vista.
Una de les preguntes que ens fem avui, però que jo crec que ocuparà molts i molts programes de ràdio, és aquesta. Imaginem, per exemple, que un treballador ha estat treballant a distància i ha pogut comprovar que el rendiment és el mateix o inclús superior al treball presencial. A més, no perd temps en els desplaçaments. Quan finalitzi l'estat d'alarma i si el treballador ho demana, té l'obligació l'empresa de mantenir el teletreball o no?
A veure, el teletreball és voluntari i es fixa amb caràcter preferent. Val? El Real Decret 15/2020 de mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i l'ocupació ha establert una pròrroga del teletreball de dos mesos. Val? Això està inclòs en l'article 5 d'aquest decret llei de 15/2020.
A partir de l'estat d'alarma, entenent que el juny s'acabi l'estat d'alarma, fins a l'agost es podria fer teletreball.
Sí, que estableix doncs, això, en caràcter preferent al treball a distància. La pròrroga és de 2 mesos posteriors a la finalització d'aquest estat d'alarma, com hem comentat. No obstant això, depenent de les circumstàncies, el govern podria fins i tot acordar noves pròrrogues. Val. Ara per ara el que tenim és que no s'estableix una obligació per part de l'empresa, o sigui, l'empresa no està obligada a mantenir el teletreball, però sí que ha d'intentar mantenir-la en caràcter preferent. Val? O sigui, s'haurà de veure cas per cas en cas que això arribi a un litigi. Per tant, és obligat el teletreball? No. Ho hauria d'intentar fer l'empresa? Sí. Almenys durant aquest període de 2 mesos després de l'estat d'alarma.
Entenc que caràcter preferent, Marta, vol dir que si jo ho demano, tinc preferència per fer teletreball.
Exacte, sí. Però en tot cas, l'última paraula la tindria l'empresa. L'empresa, perquè l'empresa pot considerar doncs, que el treball presencial, almenys amb una rotació o unes hores a la setmana, doncs és necessari, no? Per això et dic que s'ha d'atendre cas per cas. S'hauria de veure si realment era necessari que aquesta persona acudís físicament al lloc de feina. O sigui, teletreball, caràcter preferent, obligat no és, però sí que té caràcter preferent durant 2 mesos un cop acabat l'estat d'alarma.
I en relació al registre horari que es va implementar ja de forma obligatòria a les empreses, com es podrà fer en el cas dels treballadors que facin teletreball, per exemple?
Doncs mira, el registre horari és obligatori fins i tot en cas de teletreball, perquè es va modificar l'Estatut dels Treballadors, o sigui, la llei laboral, el 12 de maig del 2019, i es va fixar de forma obligatòria doncs això, el control horari. Abans d'aquesta data només era obligatori per les hores extraordinàries. Uh-huh. Val? Però ara és obligat per tota la jornada. Val. Per tant, durant l'estat d'alarma es manté l'obligació de fitxar. L'empresa ha de facilitar l'eina per documentar el registre. Haurà de comptar amb una plataforma que permeti aquest registre de jornada de manera diària. El mètode queda, com t'he dit, a l'acció de l'empresa. I, a veure, el que normalment es fa és pactar-ho una mica amb la representació dels treballadors. Val? Es podran fer servir sistemes doncs, analògics o digitals. Per exemple, el registre de l'encesa i apagada del dispositiu informàtic. També, en base de bona fe, doncs, la inserció manual del propi treballador de les dades de la seva jornada. Bé, hi ha maneres, eh? O sigui, hi ha maneres de poder, o sigui, tot i que hi ha teletreball, hi ha maneres de poder doncs, fixar registre horari, que és bo tant per l'empresa com pel treballador, perquè, com tu has dit, moltes persones que estan fent teletreball s'estan accedint del seu horari laboral. D'això quedarà constància. Jo recordo una sentència, que, bueno, aquest fet és anterior, eh? El 12 de maig del 19, i només era obligatori doncs, fixar el registre d'hores extraordinàries, però el Tribunal Superior de Justícia, crec que era de Castella i Lleó, no va admetre els arguments d'una empresa contra la reclamació d'hores extraordinàries, al·legant que al tractar-se d'una prestació de serveis amb connexió remota des del domicili, no es va implementar aquest control per preservar el dret fonamental a la intimitat. Si no es va admetre en aquell moment per hores extraordinàries, tampoc s'admetrà ara per tot el registre de tota la jornada. Per tant, és obligatori, eh? És obligatori.
Ens queda, Marta, un minut i moltíssimes preguntes a respondre. I segur que ens seguim parlant perquè és un tema, de veritat, interessantíssim i crec que se n'ha de parlar d'aquesta reincorporació a la feina els propers dies per tenir clar tots com ho hem de fer i què es pot fer i què no es pot fer. Però aquest últim minut, deixa'm preguntar-te, perquè, esclar, estàvem parlant d'aquest registre horari que moltes empreses han implementat, per exemple, i ara em diràs, aquesta qüestió te la resoldrà un sanitari, no jo, eh? Però m'ha sorgit la pregunta. Moltes empreses han implementat fer-ho a través de la dada digital, és a dir, a través del dit. Sí. Si un rere l'altre anem tocant...
Ja, sí.
Haurem de trobar solucions, entenc.
Sí, s'haurà de trobar solucions. A veure, com tu has dit, això és una cosa que excedeix una mica el que és la nostra competència, no? Sí, però, bueno, sí, és un tema a tenir en compte. Que...
He pensat en veu alta.
Sí, no. També ens ho hem plantejat.
Marta Jové.
A veure realment si està succeint això i quins mitjans de prova hi ha. Haurem d'anar veient.
Marta Jové, advocada de Digestum Legal, pels que no heu volgut trucar avui al directe de Ràdio Estel o no heu pogut, pel que sigui, sapigueu que les línies obertes de Digestum Legal sempre hi estan, eh? 93-265-78-44. 93-265-78-44. Marta, moltíssimes gràcies. En tornem a parlar.
Gràcies a vosaltres, Joan.
Fins la propera.
Adéu,
cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.